A llegir se n'aprèn amb les orelles. Fa molt de temps que ho va dir Gustavo Martín Gardo i jo ho he adoptat absolutament. Quina sort aquelles persones que a les oïdes se'ls han omplert de llenguatge bonic, llenguatge ben estructurat, llenguatge ben endreçat, fins i tot llenguatge ben musicat.
Entre el públic i el narrador, el que passa és que no hi ha ni massa distància ni elements que distorsionin la història. Per tant, a través de la veu, el que es pot arribar a comunicar és tot allò que l'altre pot arribar a veure i a sentir.
La narració oral, al igual que la cançó improvisada, és una cosa completament efímera, que passa en el moment que passa i no torna a passar mai més.
Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.
Benvinguts a Comunitat XBM Podcast, una iniciativa de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, on compartir diàleg, reflexió i acció a l'entorn de la biblioteca pública.
Comunitat XBM Podcast.
Les històries són el fil invisible que uneix generacions. Durant segles s'han explicat a la vora del foc, a les places, als camins o a les cases. Històries que passaven de boca en boca i que, amb cada narrador, prenien una forma nova. La narració oral és una de les formes més antigues de cultura compartida. Abans de llegir, abans fins i tot d'escriure, els humans hi explicàvem històries per entendre el món i per explicar-nos a nosaltres mateixos. Avui, aquest art continua viu en espais com les biblioteques, on la paraula troba casa seva i la narració oral li dona vida. En aquest capítol de Comunitat XBM, volem explorar el poder de la narració oral. Què passa quan una història es diu en veu alta? Què passa entre qui explica i qui escolta? I quin paper tenen avui els narradors i les biblioteques perquè aquest patrimoni continuï viu? Comencem escoltant tres veus que coneixen molt bé aquest art. Roser Ros, Ferriol Massip i Jordina Biosca. La narradora Roser Ros és una de les persones que van contribuir a recuperar la narració oral al nostre país. Quan ella va començar, el context era molt diferent del que coneixem avui.
Quan vaig començar a explicar contes, el territori a casa nostra era bastant verge. Havíem perdut el que ja s'havia fet durant la República i ara calia segurament començar de nou. Nosaltres coneixíem els contes per tradició oral o bé perquè els havíem llegit i el que no sabíem era ben bé com ho faríem arribar a la gent. Jo, particularment, vaig mirar cap a França, vaig mirar també cap a Amèrica Llatina i vaig trobar maneres d'explicar el que era el meu repertori.
Aquells primers anys van ser també un moment de recerca. Calien referents, maneres de fer i, sobretot, una mirada nova sobre els contes de tradició oral.
Ara caldria mirar amb deteniment què vol dir els contes de tradició oral, què simbolitzen, què arrosseguen, quines són les versions que ens poden interessar.
Per a Roser Ros, la narració oral té una relació molt directa amb la lectura. Escoltar històries és sovint la primera porta d'entrada al món dels llibres.
A llegir se n'aprèn amb les orelles. Quina sort aquelles persones que a les oïdes se'ls han omplert de llenguatge bonic, llenguatge ben estructurat, llenguatge ben endreçat, fins i tot llenguatge ben musicat, perquè segurament a través dels llibres tindran ganes de perseguir aquelles històries que en primer lloc potser els van entrar a través de les oïdes.
Quan una història es diu en veu alta, es crea una relació directa entre narrador i públic. Una relació que la narradora Jordina Biosca descriu com una experiència compartida.
Un relat no serà viu si no genera imatges, sensacions, si no hi ha capacitat de prosòdia també a l'hora d'explicar-lo. Entre el públic i el narrador, El que passa és que no hi ha ni massa distància ni elements que distorsionin la història. Per tant, a través de la veu, el que es pot arribar a comunicar és tot allò que l'altre pot arribar a veure i a sentir.
Les històries també evolucionen amb el temps. Per als narradors, explicar una mateixa història durant anys pot significar descobrir-hi nous matisos.
El fet d'explicar tantes vegades fa que les anem reinterpretant i anem veient fins i tot matisos al cap del temps que potser en primera instància no havíem copsat.
Cada narrador construeix les seves històries d'una manera diferent. En el cas de Ferriol Massip, la narració combina improvisació i estructura.
Quan narres, fas una narració llarga, la vas improvisant en tot moment, però sí que el que penses és on vols anar a parar, com ho acabaràs, i ajuda molt també tenir pensada una o dues estacions intermèdies per poder tenir un relat.
La improvisació també forma part del joc narratiu.
Simplement anem improvisant el discurs. Llavors la gràcia sempre és tenir una mica d'enginy a l'hora de relatar una cosa que tingui sentit o que pugui ser agradable per qui ho escolta.
Si hi ha un lloc on aquest art continua trobant públic avui, és a les biblioteques. Espais que cada vegada més es converteixen en llocs de trobada cultural i de paraula compartida. La bibliotecària Sílvia Cantos, de la Biblioteca Ernest Lluch de Vilassar de Mar, explica que la narració oral forma part de la vida quotidiana de les biblioteques.
Desterrem d'una vegada la imatge de les biblioteques com a temples de silenci. Fa molts anys que celebrem la paraula a través d'hores del conte per a infants i adults, clubs de lectura, trobades amb autors...
Però la narració oral també té una altra funció important, preservar el patrimoni cultural.
Imaginem que deixem perdre el testimoni de la gent gran. Totes aquelles cançons de falda, les rondalles, les dites, les endevinalles i els embarbussaments o les receptes de cuina de tota la vida. Això és un patrimoni preciós que cal preservar.
I si les biblioteques són espais de narració, els bibliobusos porten aquestes històries encara més lluny. La directora del Bibliobús Montau, Sílvia Campillo, explica que moltes sessions de narració es fan en espais especials del territori.
La part més bonica d'aquest projecte és que aquestes hores del conte no les fem ni en un auditori ni en una sala polivalent de l'escola, sinó que són en un entorn natural o històric del municipi.
I sovint, les reaccions del públic sorprenen fins i tot els adults.
Quan van acabar, dos d'aquests preadolescents es van acostar a la narradora i li van explicar que ells volien ser rapers i que si ella els hi podia explicar com posava la llengua per fer segons quins sons.
Abans de tancar aquest capítol, val la pena recordar que la narració oral no és només una forma d'explicar històries. És una manera d'entendre el món, de transmetre experiències i de fer circular la memòria d'una comunitat. Cada narrador porta dins un repertori, però també una mirada. I cada història que s'explica es transforma una mica en cada veu, en cada públic, en cada moment. Potser per això, moltes històries ens acompanyen durant anys.
Jo diria que pròpiament no hi ha cap història que m'hagi transformat mentre l'explicava. Hi ha històries que de mica en mica et van calant i van formant part de la teva vida. I són moltes, i per diferents raons cada una d'elles.
Històries que no només escoltem, sinó que també ens expliquen. Perquè els contes de tradició oral arrosseguen símbols, imatges i personatges que parlen directament a qui escolta.
Recuperar la connexió amb la gent que ens vol escoltar segurament implica que els narradors mirem, estudiem i vivisiccionem ben bé allò que volem explicar. Els contes procedents de la tradició oral arrosseguen al seu interior una simbologia, unes imatges, uns personatges que ens parlen a nosaltres mateixos. El que passa és que no ens podem quedar amb els estereotips que ens han arribat. Per tant, narradors i narradores que estimeu el repertori oral. Forgueu, estudieu, dialogueu, qüestioneu-vos moltes coses i aneu a les fonts. Hi ha molta gent que ha estudiat tots aquests repertoris i que ens poden donar molt bones idees i molt bons arguments per trobar les millors històries per explicar. i les millors maneres per fer-ho.
I al mateix temps, explicar històries continua sent també un exercici d'enginy, de llenguatge i de creativitat compartida.
Això ja ho tenim bastant interioritzat. Ja sabem quines paraules farem, no farem mai servir perquè no rimen amb res. Sabrem quines paraules trobarem rimes fàcils. Ja sabem gairebé què rima amb què. I, per tant, simplement anem improvisant el discurs. Llavors, la gràcia sempre és tenir una mica d'enginy a l'hora de relatar una cosa que tingui sentit, més o menys gràcia, o que pugui ser agradable per qui ho escolta.
Potser aquesta és la força de la narració oral, que una història només necessita una veu i unes orelles disposades a escoltar. I mentre hi hagi algú disposat a explicar, les històries continuaran viatjant. I fins aquí Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona. Continueu explicant, continueu escoltant.
Fins aquí aquest capítol de la Comunitat XBM, el podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona, que neix amb la voluntat de donar a conèixer iniciatives i projectes innovadors desenvolupats pels professionals de la XBM. Us convidem a subscriure-us al nostre perfil a iVoox i a Spotify per poder estar al corrent de tots els nous capítols. També ens podeu proposar temes a tractar escrivint-nos a gsb.comunitatxbm@diva.cat. Moltes gràcies a tots i a totes per acompanyar-nos.
Comunitat XBM, un programa del canal de podcast de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona.